Des de la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola, hola i benvinguts, benvingudes a aquest temps d'informacions de proximitat, edició la d'aquest dimarts, dia 16 de novembre de 2021, d'aquest informatiu de proximitat que us servim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Lèrdola. En aquest cas, tal com hem anunciat en d'altres serveis informatius, ampliant dades i informacions sobre la inauguració de l'exposició que commemora els 100 anys de l'inici de les excavacions arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans a Lèrdola. I és que durant l'acte d'inauguració, aquest diumenge, s'anunciava l'acord d'inversions al conjunt monumental, començant ja per l'accés a l'església de Sant Miquel. L'escoltarem, entre d'altres, a la directora general que explicava i confirmava aquest projecte d'apostar amb inversions per donar un impuls també amb aquestes actuacions al conjunt monumental d'Olèrdola. En aquest cas, conversàvem, entre d'altres, amb la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, la Elsa Ibar. I us explicarem també que s'ha presentat la plataforma ciutadana No a la Mat a l'Alt Penedès. Veïnes d'Olèrdola es troben entre el grup promotor d'aquesta iniciativa que té el propòsit d'activar la ciutadania per garantir que el projecte de línia MAT presentat per Forestalia no s'acabi fent. I un apunt esportiu, Manel Torres, amb molta autoritat, i Paola Cabassin es van imposar aquest diumenge la 21a edició de la cursa de muntanya pujada al Castell d'Olèrdola, una prova que va estar en nombre d'inscrits per sota de les expectatives. Va acabar comptant finalment amb 60 participants. En parlem de tot plegat a partir d'ara mateix en aquesta nova edició d'aquest espai de notícies que us oferim a la sintonia de Canal 20 Ràdio Olèrdola. Qui us parla, Raimon de Cara, en tasques de redacció i de presentació. Comencem. L'acte d'obertura de l'exposició Descobrint Olèrdola, que commemora els 100 anys de l'inici de les excavacions arqueològiques a Olèrdola per part de l'Institut d'Estudis Catalans, van acompanyat aquest diumenge al migdia de l'anunci de bones notícies. I és que tant el director del Museu d'Arqueologia, Josep Bolla, com la directora general de Patrimoni Cultural, Elsa Ibar Torres, van aprofitar l'esdeveniment per confirmar que Olèrdola està inclosa en els plans d'inversions incorporats en el Pla Estratègic del Museu d'Arqueologia, que defineix actuacions pels propers 5 anys. Bolla detallava que es contemplen les actuacions per garantir l'accessibilitat a l'església de Sant Miquel, així com realitzar les excavacions per recuperar el castell i fer un nou projecte de centre d'interpretació. Bolla també definir Olèrdola com un dels grans monuments del país que cal potenciar i fixava el propòsit de donar-lo a conèixer en l'àmbit internacional per fer que esdevingui, diu, un motor de desenvolupament de l'Alt Penedès. La directora general explicava que en cas d'aprovar-se el projecte de pressupostos presentat pel govern aquest 2022, ja es podran materialitzar actuacions gràcies a que l'increment de pressupost també es veurà reflectit en recerca arqueològica. En una entrevista a la nostra emissora, Elsa Ibar confirmava la inclusió d'inversions pel conjunt monumental d'Olèrdola en el Pla Estratègic del Museu d'Arqueologia, actualment en fase d'aprovació amb la participació dels municipis dins del Consell Rector del Museu.
Com ja podeu saber, no? Té un creixement. Es va acordar que en la pròxima legislatura s'incrementaria un 2% el pressupost en cultura i en aquesta primera anualitat ja es materialitza en aquest projecte de pressupost un increment que també repercuteix en el que és patrimoni. I sí, efectivament, hem plantejat un creixement en les línies de subvenció amb l'acció de la recerca arqueològica i paleontològica. Això té una implicació directa en aquest jaciment, perquè aquest jaciment forma part de més d'un projecte de recerca, per tant, se'n veuria beneficiat, i també perquè es preveu un increment amb la intervenció, el que és la recuperació del patrimoni, i un dels projectes serà, si finalment s'aprova el pressupost, serà aquí en el jaciment del conjunt monumental d'Olèrdola.
En concret, dins d'aquest pla estratègic de 5 anys, garantir l'accés a l'església de Sant Miquel. Es començaria per aquí.
Hi ha un pla estratègic, el director del Museu d'Arqueologia, el senyor Josep Boia, també n'ha fet referència. Sí. Aquest pla estratègic ja està en fase d'aprovar. Ahir es va dur a terme el primer Consell Rector del Museu d'Arqueologia, amb la presència també de l'alcalde d'Olèrdola, i efectivament el que fa és, al final, que fem és una projecció a 5 anys, una estratègia cap allà on volem anar. Un dels projectes és l'accessibilitat importantíssima en aquesta església romànica tan important de Sant Miquel.
La directora general considerava que Olèrdola era un jaciment d'importància nacional i refermava el propòsit de treballar per conservar i difondre el patrimoni que conté.
A veure, el jaciment d'Olèrdola és un jaciment amb una importància més enllà de l'àmbit local, comarcal, i per tant té una importància nacional. Es treballa, és molt important, o sigui, treballem perquè aquest patrimoni, a part de que el tinguem conegut, per tant fem recerca, el conservem, el més important és aquesta difusió i aquesta arribar a la ciutadania i que per tant tothom en pugui gaudir aquest patrimoni. Per tant, quan parlem de patrimoni no només parlem de passat, sinó que parlem de futur, i és importantíssim que puguem estrènyer aliances a nivell internacional. Per què? Perquè hi hagi un retorn tant social com educatiu, com turístic també, i per tant un dels objectius també és que sobretot també a nivell de recerca hi hagin aquestes aliances a nivell internacional.
Núria Molí, responsable de la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia, ha subratllat de la seva banda que l'exposició no només es centra en les actuacions de fa 100 anys, sinó que arriba fins als nostres dies amb la voluntat de projectar el jaciment cap al futur.
Sí, hem fet un superesforç per que sigui una disposició diferent de les que acostumem a vegades a fer i que no centrar només informació pròpiament amb els 100 anys, no? Si hem volgut fer aquest bucle o aquesta visió, també aquest salt cap al present, i ens agradaria també avui en sortir bones notícies cap al futur. Sí. Per tant, doncs tot és engrescador. I si hem volgut donar aquesta imatge de projecció, no? De que les coses, hi ha moments que això els astres s'uneixen perquè funcionin, no vol dir que fa 100 anys ho tinguessin fàcil, al contrari, va ser molt difícil. Les excavacions es van poder fer, després va venir la dictadura de Primo de Rivera el 23, això es va aturar, Jeroni Martorell, l'arquitecte de la Diputació, va poder-ho recuperar i es va fer finalment el 26 i el 27, per tant, fàcil, gens ni mica, no ho és mai fàcil, ara no ho és i abans tampoc. Però això ha tingut, amb pujades i baixades, en moments vall i en moments muntanya, però hem arribat fins als nostres dies, no? I això es tracta de que la visió vanguardista pionera que van tenir en aquell moment queda reflectida a l'exposició, però doncs, també veure que també s'han fet des de llavors, des d'aquesta primera pedra, doncs s'han fet moltes coses. El jaciment ha canviat molt. Hi ha moltes imatges antigues, però també n'hi ha d'actuals.
L'exposició es podrà veure a la sala d'exposicions temporals del museu en horari d'obertura del MAC Olèrdola fins al mes d'abril. Després s'instal·larà a Barcelona, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. La mostra ha estat dissenyada per Joan Álvarez i Maria Marín i permet veure el vídeo que es va projectar a la muralla durant els vespres d'estiu. Molisa es mostrava satisfeta per l'anunci de les actuacions que milloraran el conjunt monumental i subratllava que era fonamental, diu, l'accessibilitat a l'església. La directora de la seu d'Olèrdola del museu està també indicant que una de les actuacions que també es preveien és seguir intervenint en la muralla per fer-la més visible. L'acte va comptar amb la presència de Montserrat Viadiu Pallarès, neta de Maties Pallarès, un dels arqueòlegs que va participar en les excavacions de l'Institut de fa 100 anys. Montserrat Viadiu no va arribar a conèixer el seu avi, però a través de la seva mare es va anar assabentant de la tasca feta per Maties Pallarès fins a interessar-se ella mateixa per l'arqueologia.
Sí, el meu avi molt bé, tot molt bé. El meu avi va morir l'any 24,
sí.
1924, i esclar, jo no l'he pogut conèixer, però la meva mare em va explicar moltes coses d'ell. Mm. I jo també teníem llibres, tinc tots els llibres de l'Institut d'Estudis Catalans, de lo que feien i tot això. I quan era petita sempre m'ho llegia, perquè m'ha agradat molt sempre l'arqueologia des de que ho porto una mica a la sang, això ja.
En nom de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva vicepresidenta, Marta Prevosti, destacava la transferència de coneixement que es fa en els jaciments oberts al públic i també feia notar que en el jaciment d'Olèrdola també s'explica la història de l'arqueologia per veure com l'investigador ha arribat al resultat del seu treball. Prevosti va contrastar l'emplaçament del gran jaciment de Banyeres amb la situació estratègica d'Olèrdola i també va assenyalar que l'església de Sant Miquel era una joia del romànic català que tenia com a valor afegit una sonoritat excepcional per l'audició musical que calia a conservar. David Galí, del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, va posar en valor la figura de l'arquitecte Jeroni Martorell, que va estar des del 1915 i fins al 1951 com a responsable del Servei de Monuments Històrics, i va seguir el criteri de mantenir els monuments sense fer grans reconstruccions amb el propòsit, igualment, de preservar totes les èpoques. L'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, assenyalava durant l'acte que, tot i no ser de titularitat municipal, sentia el municipi com a propi al conjunt monumental, i tots els alcaldes havien posat a esforços perquè Olèrdola es convertís en un punt de referència. Dins d'aquesta voluntat de difusió, l'alcalde indicava que es col·labora en tot allò que es programa al conjunt monumental, com recentment ha estat el Dia Sapiens, els vespres d'estiu o les rutes. En una entrevista a la nostra emissora, Ramírez també valorava de manera molt satisfactòria l'anunci d'inversions pel conjunt monumental.
Ja divendres vam tenir una reunió en la qual es va iniciar aquest grup gestor o aquest consell rector, no, que gestiona els museus de Catalunya, en són 5 en total, i bueno, aquí estem implicats els ajuntaments, estan implicats doncs, també catedràtics, gent entesa en la situació i també pues, en aquest cas doncs, l'Agència Catalana i el museu. No? Uh-huh. Hi ha una planificació molt atrevida, aquesta planificació doncs, preveu una sèrie d'inversions a tots els museus de Catalunya i més concretament doncs, aquí a Olèrdola doncs, preveu dos grans projectes que fa molt de temps que s'està darrere. No? Entre ells, bueno, hi ha un que és el castell, és la rehabilitació i restauració del castell, doncs per fer el, doncs, que es pugui ser visitable, no? Perquè ara bueno, no hi ha coneixement, només hi ha els fonaments, i l'altre doncs, seria l'accessibilitat que tan demandada doncs, fa anys que està. No? És un projecte que ja està des del 2013, ja fa 3 anys va demanar a la Diputació doncs, la llicència per poder, no, Diputació en aquest cas, la Generalitat, per poder iniciar les obres, però bueno, degut a que hi va haver-hi un tema doncs, que no va quallar, doncs al final es va poder tirar endavant.
Ramírez també assenyalava que dins de la convocatòria dels fons Next Generation de la Unió Europea s'havien presentat des del Museu d'Arqueologia projectes per valor de 4.200.000 euros, dels quals 550.000 corresponien als projectes d'accessibilitat a l'església i de recuperació del castell.
Són unes actuacions que estan dintre del pla estratègic, però és un pla estratègic que aquestes inversions, el que ha fet la Generalitat, en tot cas, és demanar-les a través de les subvencions del Next Generation. Mm-hmm. Doncs a través d'aquestes subvencions ha demanat una totalitat per valor de 4.200.000 euros. Vale? Llavors això és una... Dintre d'aquí doncs, hi ha la part d'Olèrdola que puja, doncs, no passa una mica els 550.000 euros, que seria el cost d'aquests dos projectes. Llavors el que ha fet en tot cas el departament és demanar fer aquests projectes que ja estan fets, doncs demanar aquestes subvencions i bueno, esperem doncs, que aquestes subvencions arribin, que siguin positives i que llavors gràcies a aquestes subvencions es podran tirar endavant aquests projectes. En el cas que no es tiressin, o sigui, no rebéssim aquestes subvencions, doncs seria difícil doncs, tirar endavant aquests projectes per l'elevat cost que té.
Recordem l'exposició Descobrint Olèrdola, que comemora aquests 100 anys de l'inici de les excavacions arqueològiques de l'Institut d'Estudis Catalans a Olèrdola. Es pot veure fins al mes d'abril en la seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia en l'horari d'obertura de la instal·lació. Activar la ciutadania per garantir que el projecte de línia MAT presentat per Forestalia no prosperi. Amb aquest objectiu s'ha presentat aquest dilluns la plataforma ciutadana No a la MAT al Penedès, que reuneix en el seu grup promotor a veïnes d'Olèrdola, Sant Cugat i de les Gunyoles. A partir de la presentació pública de la creació de la plataforma, esperen créixer i incorporar persones de tota la comarca i per això anuncien actuacions de difusió i mobilització com una xerrada amb experts, una caminada pels terrenys que afectaria la MAT a l'Alt Penedès, la recollida de signatures al mercat de Vilafranca o bé la visibilització de l'oposició a la MAT amb domassos. En el manifest detallen les negatives conseqüències que suposaria la MAT en l'economia local, el teixit productiu, l'espai agrícola i la fauna. De fer, s'entenen que seria una agressió irreversible i qualifiquen el projecte com a innecessari i d'un model caduc. En el manifest també s'assenyalen les conseqüències que la MAT tindria per la salut, tot advertint que l'Organització Mundial de la Salut recomana una distància mínima d'un metre per quilowatt entre la línia i la zona habitada. En aquest avantprojecte, el cablejat de la MAT podria apropar-se als 800 quilowatts, així, malgrat indicar que no existeix cap llei que determini el principi de precaució per les línies MAT, sí que assenyalen que des de la plataforma que és recomanable com a mínim preservar una distància de 400 metres d'una població i una distància de 200 metres d'una casa rural. En els 6 municipis de l'Alt Penedès directament afectats, Castell i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos, Olèrdola, Sant Cugat, Sesgarrigues, Avinyonet i Olesa, la plataforma ha comptabilitzat que la MAT tindria una afectació irreversible en 13 béns culturals d'interès nacional i amb 27 béns culturals d'interès local. La plataforma també ha advertit que ha aparegut documentació que amplia l'afectació del projecte per la connexió que tindria a la comarca amb altres línies. La plataforma fa seu el lema "Renovables sí, però no així" i defensa les energies renovables i sostenibles amb projectes autosuficients i d'una dimensió necessària pel territori afectat. Fina Reventós, veïna d'Olèrdola, membre de la plataforma, resumia que No a la Mata el Penedès busca implicar la ciutadania en la protecció del territori, la salut i el medi ambient.
També impulsar des de baix, des de la gent, aquesta no, dinamització i protecció del territori, de les persones, de la salut, del medi ambient. I sí que a partir d'aquí vam veure que a l'Alt Penedès no hi havia res de tot això, que sí que des del Consell Comarcal i alguns ajuntaments, o gairebé tots a través del Consell Comarcal, ara t'enganyaries, no sé si són tots, sí que hi havia hagut aquestes al·legacions, però que a nivell social no hi havia resposta, no? No hi havia cap moviment, no hi havia inclús opinió, molta gent no sap ni encara què és l'AMAT, no? Quan és un macroprojecte que ens trinxa pel mig, trinxa sembla un verb molt gros, però la veritat és que fa una destrossa molt gran, i no només al paisatge ni al territori, que també ens l'estimem molt, però també a les persones, als nuclis, a les masies, o sigui, el projecte, si mirem en detall, si mirem els planos, és un macroprojecte. Ens hem mobilitzat històricament per altres coses, no? Tant a Olèrdola, perquè ara estem parlant a tu, però des del Penedès, i pensem que ara ens torna a tocar posar-nos les botes i tornar a treballar.
Reventós considera que s'ha volgut estendre la por a quedar-se sense energia per posar presses i així implantar projectes com el de l'AMAT.
Tant ara, des de tots els estaments, ens volen fer posar la por al cos, que falta energia, però a quin preu, no? Llavors, és que, per això et deia abans, no han trucat ni a la porta, doncs que ens ho preguntin, que participem, que hi hagi un debat, que hi hagi un referèndum i que realment estem carregant-nos el planeta i s'està parlant molt de les emissions dels CO2 i ningú és capaç de moure un dit. O sigui, estem cansats de que es parli, no? una mica molant la Greta Thunberg, bla, 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 quan en realitat el que fa falta és que sí, que hi hagi bla, 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 però des de baix, no? I aquest és el que és una mica el que volem, mobilitzar-nos, no fer les coses a qualsevol preu, de pressa i corrents, perquè amb aquest argument de la pressa això ens posen la por al cos perquè ens quedarem sense llum, en tenim, per sort, i si no, hi ha altres alternatives i hem de buscar la millor perquè al planeta en tenim un, i al territori també.
Anna Gallego, veïna de les Bunyoles, membre també de la plataforma, assenyala que del projecte no se'n parla i no tenen clar que no s'acabi fent, malgrat les al·legacions presentades per ajuntaments i Consell Comarcal.
Sí, sí, perquè o sigui, sí, veiem que hi ha al·legacions i d'allòs, però hi ha molt de silenci administratiu. Tant Generalitat com Consell Comarcal, ajuntaments, vull dir, no se'n parla. O sigui, se'n parla i et diuen, bueno, això segurament que no es farà, bueno, però no tenim la garantia. Llavors que et diguin no es farà, val. Però jo no m'hi conformo, no?
A diferència de l'argumentari utilitzat per les institucions a l'hora de rebutjar el projecte, la plataforma posa l'accent en que cal oposar-se al projecte també per la pròpia salut de la ciutadania.
Vull dir, segons els informes, vull dir, ja ho has llegit, que porta càncers, problemes asmàtics, vull dir, de tot, no?, i neurològics. Però a part d'això és que t'ho trinxa tot, el conreu, vull dir, estem dient unes polítiques que volen fer unes altres, no? Perquè, aviam, aquí som terreny de cultiu, ja tenim prou, i ens ho estan trinxant tot, vull dir, i això no pot ser. Hem de dir prou d'una vegada i ens hem de unificar i de dir, bueno, com ho volem? I som el poble, perquè total som els qui els mantenim en béns.
Conxita Colet, d'altra banda, també veïna d'Olèrdola, membre de la plataforma, considera que no s'ha donat informació a la ciutadania sobre l'abast del projecte.
I clar, això doncs ens preocupa. Ens preocupa perquè ningú ens ha donat informació. I quan no et donen informació i te n'assabentes que hi ha un projecte d'aquesta magnitud, doncs et preocupes. I això ens ha agafat i ens ha portat a que ens agafem en un grup de dones ens reunim i decidim que aquí hem de donar una resposta.
Des de la plataforma es defensa la participació ciutadana i que projectes d'aquesta envergadura siguin decidits en referèndum.
Pensem nosaltres que s'ha de donar molta informació a la gent, a la ciutadania, s'ha d'informar d'això que representa, tant representa com pel territori, a nivell de vinyes, a nivell agrícola, a nivell forestal i, un més important, a nivell de salut. I una altra cosa molt important que no es fa massa ressò és de que ningú ens consulta, ningú ens informa de què, si ho volem o no. I això, aquest aspecte, per mi és clau, no per mi, pel grup és clau. Ens hem d'acostumar a demanar informació o exigir informació, a poder debatre, a poder treure conclusions i després a poder decidir què és el que nosaltres volem. No pot ser que aquí ningú ens hagi explicat això que pot representar a la curta o a la llarga. Penso que això és molt greu i és una falta de respecte a la ciutadania.
La plataforma de l'Alt Penedès s'ha unit a les múltiples plataformes de No a la Mat existents al territori i anuncien la seva voluntat de coordinar-ne accions en oposició al projecte. Qui desitgi posar-se en contacte amb la plataforma pot enviar un correu electrònic a noalamatalpenedès@gmail.com i seguir les seves comptes a les xarxes socials, a Instagram i Facebook. Manel Torres ha guanyat amb autoritat la cursa de muntanya pujada al Castell d'Olèrdola, que aquest diumenge arribava a la seva 21a edició. L'atleta de l'Esportiu Penedès va completar el circuit amb un temps de 52 minuts 38 segons, amb molta distància. A més de 3 minuts de diferència, arribava el segon classificat en Xavier Freixenet del Cerdanyola. I tercer va ser en José Mario Ruiz, amb un temps de 56-35. El primer atleta local va ser Oriol Díaz, que va arribar en 8a posició de la classificació general. I en la verdad femení es va imposar Paola Cabassin amb un temps d'una hora 11 minuts 59 segons. Segona va ser Marta Granollers amb una hora 14.09 i tercera Elena González amb una hora 16.27. Amb un recorregut de prop de 12 quilòmetres, l'atractiu del recorregut que transcorre pel Parc d'Olèrdola, una sortida i arribada a la zona esportiva de Moja, la prova va comptar aquest diumenge amb 60 participants. La dada se situa molt per sota de les expectatives dels organitzadors, el Club BTT El Bressol. Un dels membres de la seva junta, Manel Suero, ja manifestava aquest mateix diumenge la voluntat dels organitzadors de seguir programant pels propers anys la cursa, això sí, estudiant que poden millorar per arribar a un major nombre de corredors. I d'aquesta manera arribem al final d'aquest trajecte per a l'actualitat més pròxima. D'aquí a uns minuts, als 2:15, si desitgeu, podeu escoltar l'edició d'aquest dimarts, després d'una pausa musical, de l'Olèrdola Actualitat. Gràcies per la vostra atenció. A veure, que vagi molt bé. Fins la propera.